Bon dia i benvinguts al Penedès, en xarxa d'aquest dilluns 20 de gener de 2025. Deixem enrere la setmana dels barbuts i el que ha estat la setmana més freda de l'hivern fins ara, però no pas el fred, tot i que, per sort, afluixa una mica. Estrenem setmana i, com cada dia, serem amb vosaltres des d'ara i fins les 12, 3 hores repartits entre Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I des d'aquí us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. És dilluns i per facilitar les coses i començar amb bon peu la setmana, nosaltres arrenquem amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem què passarà cadascun d'aquests dies de la setmana als diferents municipis que cobrim a l'Alt i al Baix Penedès. D'aquesta manera arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. A 9:45, els esports, declaracions, l'anàlisi dels partits, sobretot la veu dels protagonistes. Començarem amb l'hoquei, amb aquest derbi penedesenc que ha enfrontat el Noia i el Calafell. Parlarem també del Patí Vilafranca i del Vendrell, i el Vilafranca de futbol tancarà aquests esports. El Penedès en xarxa a favor, molt a favor de la lectura, de potenciar la lectura i fent costat sempre als autors de casa. Així que avui a les 10:06 tindrem la banyarenca Débora Eguizábal, que ha escrit el seu primer conte, que es titula Explica'm sense pressa. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, per saber com comença la setmana i com es lleva aquest dilluns el segon flaix. I a 10:45, marxem cap a Barcelona de fira. És un dia, perquè aquí a l'estudi tindrem la Laia González, la cap de comunicació de l'Incavi, que ens explicarà quins plats forts portaran a la Barcelona Wine Week, aquesta fira importantíssima del sector que se celebra del 3 al 5 de febrer a la capital. Així que parlarem de varietats autòctones recuperades, del panel de tast oficial i de totes les activitats que hi duran, així de com serà l'estand de l'Incavi, que ja avanço que anirà de vins de finca qualificada. Per tant, hi haurà participació penedesenca en aquest estand corporatiu. I a les 11:06 obrirem la tercera hora, tot feinejant una estoneta amb la filosofia o mirant-nos les coses amb filosofia. És la proposta quinzenal del professor Pere Martí. Molt i molt recomanable, perquè ens fa mirar més enllà i ens fa preguntes incòmodes i ens fa pensar que la societat actual no ens deixa aquests minuts massa sovint. Així que si no ens podeu escoltar en directe, us recomano molt i molt el podcast del Feinejant amb Filosofia, que trobareu a la web de radiotelevisiovilafranca.cat o bé també a l'Spotify d'aquesta casa. A 11:45, 5 minuts finals per l'actualitat, el darrer flaix informatiu d'aquest dilluns. I acabarem amb el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, amb la qual avui parlem del FOMO. Heu sentit a parlar d'aquest terme? Vol dir la por a perdre's alguna cosa, aquest neguit per ser a tot arreu i no perdre pistonada. Avui abordem les seves conseqüències. Així transcorre a partir d'ara i fins les 12 el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 20 de gener.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Anem a presentar com serà la setmana, com es lleva aquest dilluns i com continuarà dia a dia. Comencem roda d'actualitat a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta setmana i ho fem, com sempre, en la vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix perquè, a banda de ser Blue Monday, el dia més trist de l'any, també Sant Sebastià Màrtir i un parell de municipis d'aquesta zona ho celebren. És el cas, per exemple, d'Olesa de Bonesvalls, amb el vot de poble des de 1894. Així, a partir de 1:15 hi haurà missa solemne en honor a Sant Sebastià, benedicció i donació dels tradicionals pans, en acabar ballada de sardanes. I aquesta tarda, a partir de les 7, al Centre Cívic d'Olesa es representarà l'obra de teatre Losers, a càrrec de la companyia Teatre Magret. Mentre que al Pla del Penedès, avui també celebren el dinar de Sant Sebastià, vot del poble, a les 2:00 PM, de la mà de l'Associació de la Gent Gran i Pensionistes del Pla del Penedès, mentre que a partir de les 5:00 PM hi haurà Escape Room especial LGTBIQ+, a la plaça de l'Ajuntament. Deixant de banda la celebració de Sant Sebastià, a Sant Sadurní avui a les 6:00 PM, a l'Índex, es durà a terme una xerrada per abordar la sexualitat amb els adolescents. Anirà a càrrec de la psicòloga especialista en sexologia clínica i psicològica, a Cristina Brull. Mentre que a Torrelavit hi haurà taller de guirnaldes de roba a 4:45 PM al casal de la gent gran de Torrelavit. Anem a demà i tornem a Sant Sadurní perquè des de les 10 del matí i durant tot el matí trobareu la síndica de greuges al casal d'entitats per fer atenció presencial o telemàtica en relació amb vulneracions dels seus drets per part d'administracions públiques i empreses que presten serveis generals. Cal, això sí, concertar prèviament l'entrevista o cita trucant al 900 124 124 o enviant un correu electrònic a citaprèvia@sindic.cat. També a Sant Sadurní, demà a les 7:00 PM, a la llar, es presenta el llibre Les rames del Nido, del filòsof i teòleg Francesc Torredeflot. També a les 7, però ja a Gelida, s'inaugura l'exposició Josep Canyes, Art i Castells, a l'espai 1880, a l'antic vestíbul de l'Ajuntament de Gelida. Mentre que a Sant Quintí preparen per demà una xerrada sobre pensament en un món global que du per nom estoïcisme, epicureisme i cinisme, i anirà a càrrec del professor de filosofia Sergi Barrachina. Això serà a les 6:00 PM a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret. Dimecres, el Bibliobús Montau estarà a 2:15 PM del matí al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyó Nou. I a partir de 3:45 PM, el Bibliobús al Castellot estarà a l'Ajuntament de Font-rubí, mentre que a Sant Sadurní, a 6:15 PM, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia hi haurà Hora del Conte amb Ull un gosset a càrrec de Pampallugues Teatre per un públic familiar amb infants a partir d'I3. Seguim dijous al Pla del Penedès perquè de 3:45 PM a 6:45 PM el Bibliobús Montau estarà a l'Ajuntament. A Sant Sadurní hi haurà visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor de 10:00 AM a 11:15 PM a l'Era d'en Guineu, mentre que també a Sant Sadurní, però ja a la tarda, a partir de les 6, hi haurà taller de satisfacció personal a l'Índex de la mà de l'Associació Terra de Dones. Seguim divendres perquè el Bibliobús farà parada a la zona esportiva de Torrelavit de 11:15 PM del matí a 1:00 PM. A Sant Sadurní es presenta el llibre Una tassa de te, un branquilló de bruc i una magrana riallera de Mercè Foradada a 7:00 PM a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Gelida fa parada el cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula Un lugar comú a 7:00 PM i a Sant Quintí l'equip de govern presentarà el pressupost dels projectes prioritaris pel 2025 i també els principals eixos que incorpora l'avanç del POUM en matèria d'ordenació urbanística. Això serà a 7:00 PM divendres a la sala de plens. I durant tot el cap de setmana moltíssimes propostes en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Acabarem destacant que arrenca dissabte el 26è cicle de Cabejàs a Font-rubí amb el concert de The Oldians en Memi Sila a 11:00 PM al Centre Recreatiu La Cooperativa i amb tota la informació i les entrades a www.font-rubí.org.
La resta de la setmana l'Alt Penedès va a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, ens encarregarem ara de fer un repàs d'aquests actes que tindran lloc al resta de municipis de l'Alt Penedès. I comencem amb demà dimarts, anant fins a Sant Martí Sarroca, on a partir de les 5 de la tarda a la biblioteca hi haurà l'Hora del Conte amb diversitat a càrrec de Suc de Contes. És una activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. El dimecres a Santa Margarida i els Monjos, concretament a l'Espai Anticristiana de la Ràpita, hi haurà dibuixonades a càrrec de l'Escola Arsenal, un taller adreçat a infants de 3 a 12 anys, acompanyat sempre d'una persona adulta a motiu de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort. Serà a partir de les 5 de la tarda aquest dimecres. El dijous a Pax, també a les 5 de la tarda, el Centre Cívic acollirà una xerrada sobre alimentació saludable. I passem ara al divendres. Tornem a Santa Margarida i els Monjos, ja que hi haurà l'acte de lliurament dels premis de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort amb l'actuació d'Irina Vallejo i de Lina Coral. Serà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro. I continuem al municipi de Santa Margarida i els Monjos. En aquest cas, però, anem a la Ràpita, on el divendres hi haurà sopar de germanor i ball amb motiu de la Festa Major de la Ràpita d'hivern a les 9 de la vespre al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc. Dissabte continuen els actes d'aquesta Festa Major d'hivern amb una bicicletada per a totes les edats, amb sortida a les 10 del matí de la plaça Ramon Cabré. A 3:15 hi haurà xocolatada i a 11:15 espectacle infantil. Ja a la tarda està programada a les 7 una trobada de corals. Tots aquests actes tindran lloc al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc. A la Societat La Margaridoia hi haurà el dissabte ball amb el duet Chic to Chic a partir de 9:45 del vespre. I continuem a dissabte, però ara ens n'anem fins a Pax del Penedès, on celebraran el Quinto Diabòlic, un joc d'atzar en què els participants marquen els números que van cantats per un lloro amb dites i acudits. Serà a la pista Alcalde Josep Soler a partir de les 5 de la tarda. I si us agrada el sushi, aquest dissabte a Sant Martí Sarroca realitzaran un taller bàsic de sushi amb places limitades. Serà a les 6 de la tarda a l'Espai Jove. I si el que preferiu és el teatre, podeu anar fins a Vilobí, on també aquest dissabte es representarà l'obra de teatre La Mansió Escarlata, a càrrec de l'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona. Serà en el marc de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès a partir de 6:45 al Centre Cívic Jaume Via. I iniciem el diumenge a Santa Margarida i els Monjos, on a les 8 del matí a l'aparcament del mercat tindrà inici la ruta Antics Masos de Tarragona, una sortida gratuïta i oberta a tothom, organitzada pel grup Anem a Caminar. A la Ràpita, a 11:15, a la capella de Sant Domènec, hi haurà missa amb l'acompanyament de la coral L'Amistat amb motiu de la Festa Major d'hivern i tot seguit balls de lluïment amb els balls folklòrics de la Ràpita. En acabat hi haurà un vermut popular. També hi haurà ocasió pel teatre, amb l'obra Marina Ginestà, Fotos de memòria, a càrrec de taller d'assaig de teatre, de Vilafranca. Serà a 6:45 al Centre Cultural i Recreatiu Rapitenc. I seguim a Santa Margarida i els Monjos, tot i que anem fins als Monjos, ja que la Societat La Margaridoia hi haurà a les 7 del diumenge la projecció del film Un lugar comú. Continuem parlant de cinema, però en aquesta ocasió per als més petits, ja que es podrà gaudir a Pax a partir de les 4 de la tarda de Cine Xic amb la pel·lícula Zoc, Dracs i Heroïnes. I una estoneta més tard, a partir de 6:45, en el marc del cicle Gaudí, es projectarà Un lugar comú. Amb dues projeccions seran al Centre Cívic de Pax del Penedès. I acabem el diumenge anant a ballar a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic Jaume Viet de Vilobí amb Cafè Trio i al Centre de Sant Martí Sarroca amb Alma Duet. I per acabar, comentem que aquest cap de setmana a Moja es viurà la festa de Sant Macari, de la qual us en parlarem més al detall a l'actualitat del dijous.
Des de Domenys Ràdio, tot seguit, la Lourdes Meronyo ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè demà de 9 a 1 hi haurà servei d'orientació laboral a la Casa de Cultura. Continuem anant cap a Llorenç del Penedès, perquè aquest dimecres a les 7 a la Biblioteca Municipal hi haurà el Club de Lectura amb la novel·la Dolça Introducció al Caos de Marta Orriols. Pel que fa a divendres, a les 8 al Centre Presentació Literària d'Una Vida a les Muntanyes d'Abraham Orriols. Pel que fa a dissabte, a les 8 a la Comparativa a la Sala del Cinema, Cinema Gaudí, amb una pel·lícula Un lugar comú. I pel que fa a diumenge, a 6:45 de la tarda al centre hi haurà concert a Luca en concert a càrrec del grup vocal a Luca. I a les 7 a la Comparativa, el ball del diumenge amb el grup Banda Sonora. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè us recordem que el pròxim dia 16 de febrer el Club Esportiu de Banyeres farà la quarta hivernal de resistència BTT. Ja us podeu apuntar. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que del 24 al 26 se celebrarà la Festa Major d'Hivern i, com a menció especial, el dissabte a 7:15 PM a les escales del castell hi haurà César de Torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. Tot això dins de la Festa Major d'Hivern, però que us ho explicarem més abastament el dimecres a l'agenda al detall. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, perquè durant el pròxim cap de setmana celebren la Festa Major d'Hivern. El dissabte, a 11:15, concert i ball de gala amb l'Orquestra Internacional Meravella, a la Societat. El diumenge, a 9:00, matinades amb el grup de grallers i tabalers de la Societat. A 12:00, cercavila amb els gegants i el grup de geganters i grallers de la Societat. I a 6:00 PM, cineixic amb la pel·lícula Soc Dracs i Heroïnes, acte gratuït. Marxem ara cap a Bonastre, perquè precisament aquest dissabte a 6:00 PM a la Societat hi haurà l'obra de teatre Nit de Bledes amb el grup de teatre amateur Estrellats de Sabadell. I el diumenge, a 9:15 AM, sortiran de la Societat i faran la neteja i senyalització del camí de Vespella. Marxem ara cap al Vendrell, perquè us recordem que fins al 28 de febrer hi haurà la Convocatòria Internacional d'Art Postal amb motiu de la celebració del 5è aniversari de la Sala de Lectura de Coma-ruga amb el tema de l'escriptura a la Sala de Lectura de Coma-ruga. El dimecres, a 5:00 PM, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Hora del Conte, farcell de contes a càrrec de Fes-t'ho com vulguis. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. I a 12:00, inauguració de l'exposició de Ferran Morán Gay al restaurant de l'Escola de Turisme del Baix Penedès. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. I també dissabte, atenció, perquè hi haurà els Pastorets Infantils i Juvenils al Teatre Àngel Guimarà a 5:00 PM. Pel que fa a diumenge, també a 5:00 PM els Pastorets del Vendrell. Marxem ara cap a Calafell, perquè celebren la Festa Major de la Candelera, ambaixada de la Mare de Déu de la Cova, Cana la Mare de Déu, i començaran el divendres a 8:15 PM a l'Església de la Santa Creu, a 8:15 des del castell i fins a l'Església Baixada de la Mare de Déu, amb la participació dels gegants, els gegantons de la Bota, el pobillatge de Calafell i el del Camp de Tarragona, el drac Espurna i l'acompanyament musical dels ministrers del camp, entre d'altres. Tot seguit, a l'Església cant a la Mare de Déu, peça musical recuperada i arranjada pel compositor calafellenc Xavier Jorba i cant dels Goigs amb el cor parroquial i el cor Orfeó calafellenc. L'Església de Santa Creu romandrà oberta de divendres i fins al dia 1 de febrer de 10 a 12 i de 4 a 6:00 PM. I el diumenge a 11:00, Festa dels Tres Tombs al Passeig de la Unió. Acabem, com sempre, a Conill, ja que l'últim acte de la Festa Major d'Hivern serà avui dilluns. A 11:00 se celebrarà la missa solemne de Festa Major d'Hivern a l'església parroquial en honor al patró Sant Sebastià. La festa continuarà amb el ball vermut al pavelló municipal als Joncs a 12:00 amb la música d'orquestra Saturno. I per concloure, a 6:00 l'orquestra oferirà un ball de tarda obert a tothom al mateix pavelló.
I acabem explicant les activitats més destacades que tindran lloc aquesta setmana a Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, entre altres aspectes, dir-vos que demà dimarts, dia 21 de gener, s'organitza un acte commemoratiu del Dia de la Biblioteca, organitzat per l'Agència de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. L'acte té lloc a l'Auditori del Vinceum, aquí a Vilafranca, i, per tant, és un dia més per parlar d'activitat cultural a la ciutat. Un dia, demà dimarts, en el que també se celebra sessió de ple ordinari a l'Ajuntament vilafranquís, tercer dimarts del mes, i com a tercer dimarts de mes hi ha ple a l'Ajuntament a partir de 6:00 PM, un ple que podreu escoltar també en directe per Ràdio Vilafranca i també seguir-lo en directe per Penedès Televisió, i que, ja us avancem, en aquesta ocasió preveiem que no ha de ser excessivament llarg perquè, dintre de l'ordre del dia, hi ha molt pocs punts i d'aquests punts la majoria es tracta ja del debat de mocions presentades per als diferents grups municipals. És a dir, que punts de gestió per part del consistori en aquesta ocasió, en aquest mes de gener, la veritat és que no n'hi ha gaires, per no dir molt pocs. Això serà, com dèiem, aquest dimarts, I parlem també de més activitats ja de cara al cap de setmana gairebé. Dir-vos, per exemple, que el divendres hi ha un acte amb el lema de la situació dels drets humans a Rússia que organitza Amnistia Internacional a l'Alt Penedès. És una taula rodona i la presentació d'un llibre, el llibre Muntanya Russa, de la periodista Natàlia Boronat, que té lloc a l'Escorxador de Vilafranca a partir de 7:45 del vespre d'aquest divendres. I en aquest cas estarà acompanyada en la seva presentació de la vilafranquina d'origen russo-georgià Masha Karchiladze, que serà la persona encarregada de fer aquesta presentació conjuntament amb la Natàlia Boronat, en un acte que estarà moderat per Lluís Ràfols, membre del grup penedès d'Amnistia Internacional Catalunya. Això, com dèiem, divendres. I també ens anem ja al cap de setmana, perquè tenim un cap de setmana amb molta activitat de caire cultural. Segon cap de setmana de festes de Sant Raimon. Acabem de viure el primer. Recordem que des de fa un parell o tres anys es concentren en dos caps de setmana únics les festes, i en aquest cas, el darrer cap de setmana, com dèiem, serà aquest proper. Entre altres, divendres a la tarda, a les 7, hi haurà un tas Raimon, un maridatge de vins i embotits artesans, que es farà al Vinceum de Vilafranca, i després, a les 10 de la nit del divendres, el Forat del Pany, vesprades dels Raimons. A més, també el dissabte i el diumenge són carregats d'activitat vinculada a aquestes festes de Sant Raimon. Dir-vos, per exemple, que el diumenge a 12:45 a la plaça del Penedès hi haurà un vermut electrònic amb el DJ John Jacobsen, entre d'altres, i també hem de parlar de teatre a l'hostalera de Carlo Goldoni, del grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès, que a les 7 de la tarda del diumenge actuarà al Teatre Cal Bolet de Vilafranca. Les festes finalitzaran també amb activitats molt diverses en l'àmbit cultural. Alhora, aquest cap de setmana, a banda de les festes de Sant Raimon, se celebra el tradicional Aplec de la Muntanya de Sant Pau de Vilafranca del Penedès, un acte que tindrà lloc aquest diumenge, dia 26 de gener, a les 10 del matí, caminada popular fins a Sant Pau, i després les habituals celebracions eucarística i també amb l'actuació de l'esbar Roca Sagna de Gelida, que és un clàssic des de fa una colla d'anys en aquesta celebració de l'Aplec de Sant Pau a Vilafranca del Penedès. Això serà el cap de setmana, però, de fet, abans ens hem saltat una activitat cultural destacada que té lloc aquest dimecres. En aquest cas es presenta la nova temporada d'espectacles de Cal Bolet i l'Auditori aquí a Vilafranca. Serà a partir de les 7 de la tarda al Teatre Cal Bolet que hi haurà aquesta presentació de la promoció professional d'espectacles que s'oferiran de febrer a juny amb 23 espectacles de teatre, música i circ aquí a Vilafranca entre el Teatre Cal Bolet i l'Auditori Maria Rosa Juncosa. L'acte de presentació té lloc, però com dèiem, a Cal Bolet aquest dimecres a les 7 de la tarda, i l'actriu i cantant o creadora Mireia Morera serà l'encarregada de presentar la gala, que comptarà amb entrevistes i actuacions en directe. Entre d'altres, per exemple, es comptarà amb l'actuació del Riu de Villenc, Cesc Freixes, que farà un avançament dels temes que interpretarà durant el concert del dia 7 de febrer, que farà també a l'Auditori de Vilafranca. I també un cap de setmana, especialment, podríem dir que esportiu, perquè el diumenge també hi ha la cursa 10K de Vilafranca del Penedès, una cursa que té la mini 10K i la 10K, la mini a les 10 del matí, la 10K a les 11, i per tant hi haurà aquest recorregut de 10 quilòmetres a l'entorn de Vilafranca, amb una cursa que ja fa dies que ha exhaurit les inscripcions, 1.700 participants en aquesta cursa atlètica vilafranquina, que cada cop doncs té més seguiment.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
I tot seguit us deixem amb el primer flash d'aquest matí, el de 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El govern invertirà més de 37 milions d'euros en la millora dels municipis del Penedès. Una setantena d'alcaldesses i alcaldes del territori van assistir divendres a la presentació de la nova convocatòria d'inversions per la millora dels municipis de Catalunya. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, el Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 dobla el de la convocatòria anterior, que comptava amb una dotació de 250 milions d'euros. Pel que fa a les xifres de la vegueria del Penedès, tots els municipis del territori veuen incrementada la dotació pressupostària en aquest nou PUOSC. En total es destinaran 35,7 milions d'euros a finançar els projectes que presentin els 72 municipis penedesencs i la resta de la inversió anirà destinada als quatre consells comarcals de la vegueria, que rebran més de 500.000 euros cadascun. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha aprovat diversos plans d'actuació, entre els quals destaquen el de cicloturisme o el de dinamització de la gent gran. El dijous passat es va celebrar ple ordinari del Consell Comarcal, que començava amb un emotiu minut de silenci com a mostra de condol per a la família del nen que va morir en un accident aquest dimarts a Ordal. L'alcalde de Subirats i conseller comarcal, Jaume Domènech, agraïa les mostres de suport. D'altra banda, el ple aprovava el Pla Estratègic de Cicloturisme de l'Alt Penedès, presentat aquesta mateixa setmana passada, i també diferents plans d'actuació. Entre d'altres, la pròrroga de gestió per la dinamització de gent gran a diversos municipis de la comarca. Un altre dels plans aprovats va ser el quart Pla Comarcal de Drogues, que per primera vegada afegeix també les pantalles com a element que genera addicció. Una part del mercadal setmanal del divendres es trasllada dins del mateix passeig marítim per les obres de Segur Platja. Les obres de renovació del barri de Segur Platja afecten una part de l'espai del passeig marítim on cada divendres s'hi fa el mercadal setmanal. Per tot això, totes les parades que no són d'alimentació es traslladen al propi passeig entre els carrers Carme Desvalls i Josep Vicenç Foix. Les parades d'alimentació romandran en la seva actual ubicació. L'Ajuntament ha informat les comunitats de veïns de les afectacions que causarà cada divendres aquest trasllat de parades. Bàsicament, que durant les hores del Mercadal no es podrà entrar als pàrquings ni sortir-ne, ja que per aquest tram de passeig no s'hi podrà circular. A més, es recorda a tothom que a la zona del Mercadal no s'hi pot estacionar des de la mitjanit anterior i fins a la finalització dels treballs de neteja posteriors a l'activitat comercial. En aquest sentit, el nou tram entre Carme Desvalls i JB Foix s'hi ha instal·lat la corresponent senyalització. Aquest canvi es mantindrà durant la realització de les obres, que tenen un termini estimat de 16 mesos. El cantautor Petón Soler anuncia que es prepara la segona edició del seu recull de cançons tradicionals i reivindica la feina de Pere Sadurní. Les recerques del folclorista i historiador molentenc Pere Sadurní van ser clau en el treball del cantautor Petón Soler, cançons tradicionals, populars i anònimes de l'Alt Penedès i de la resta de països catalans, que obtenia el premi a l'edició 2024 de recerca històrica del Consell Comarcal. Així ho ha assenyalat el mateix Petón Soler, que ha explicat que l'origen de la tasca de recuperació que ha assumit es troba en el lliurament que li va fer Sadurní de fins a 600 cançons que l'estudiós de Sant Pere Molanta havia recollit. El treball inclou un CD amb l'enregistrament de 132 cançons tradicionals, acompanyat d'un llibret amb les lletres de cadascuna de les peces. Els 500 exemplars de la primera edició s'han exhaurit i ara es prepara una segona edició amb algun canvi. La portada serà nova, dissenyada pel mugenc Santi Casanelles a partir d'intel·ligència artificial, i també s'incorporen algunes cançons d'arreu del món adaptades al català.
Penedès en xarxa.
Passant 5 minuts i mig de 9:15.
Els esports.
Després d'aquest primer flash informatiu i de repassar tot el que passarà durant aquesta setmana al Penedès, obrim Plana Esportiva per recollir marcadors, l'anàlisi, els propers partits i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana. Arrenquem, com sempre, tornant a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, comencem aquest repàs esportiu, el que ha donat de si el cap de setmana, i ho fem tal com fem sempre, amb l'hoquei patins, en un cap de setmana on hem tingut derbi penedesenc en l'hoquei lliga entre Noia i Calafell. Va ser ahir al migdia i es va saldar amb empat a dos al Lluminós i una meitat per a cada equip. La primera pel Calafell, que aconseguiria enviar el partit al descans dominant per 0 gols a 2 gràcies a l'encert de Sergio Miras i de Jepi Selva. La segona meitat, canvi de protagonisme, va ser pel Noia, que va repetir el que ja va fer dijous amb el Barça i en aquesta ocasió, però, tot i no capgirar el resultat, sí que el va aconseguir igualar amb gols de Toni Salvador i Jordi Bargalló. Després del partit, el company Jaume Boquera recollia les paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo.
Bé, estem en Carlos Cortijo, final d'aquest partit. Noia, Calafell, Calafell, Noia, tots aquests partits són així d'entretinguts. No sé, hi ha hagut oportunitats per una i altra banda, però al final el repartiment de punts, que no sé en qui agrada, amb un dels dos.
Bueno, lógicamente los dos equipos me imagino que quieren ganar, por lo menos nosotros. Yo no sé si a ellos les vale aquí el empate. Sí, es verdad que muchos equipos que vienen aquí ya les vale el empate. Y bueno, viendo un poco los últimos minutos, creo que nosotros hemos intentado hacer más por ganar el partido. Vale, creo que al final ha sido un partido muy igualado, un derbi, con muchas emociones. Y bueno, yo sobre todo quiero felicitar, independientemente del resultado, quiero felicitar a mis jugadores que vienen de una carga mental y física tremenda. El otro día 0-2 al descanso con el Barça, hoy 0-2 al descanso con el Calafell, y han tenido otra vez más la capacidad de mentalmente ser fuerte, revertir la situación, y hemos estado a puntito de poder conseguirlo. Cierto es que con el 0-2 el Calafell ha podido igual cerrar el partido, o no cerrarlo del todo, pero sí enfocarlo mucho, no lo han hecho, y luego nosotros nos hemos metido en el partido y, como te digo, creo que hemos hecho méritos para poder ganarlo.
Què els diu Carlos Cortijo després d'un 0-2 al vestuari? Que surtin, jo diria que més enxufats o més motivats.
Bueno, es el ADN Noia, ¿no? Que aquí tanto decimos. Tienen esa personalidad y ese amor propio, ese orgullo que hace que haya jugadores, bueno, que tenemos en ese aspecto diferencial ahora en el deporte. El tema mental es clave, aparte del físico y luego, lógicamente, jugar bien a hockey, tener técnica y lectura de juego, pero mentalmente, pues igual otro equipo con un 0-2 en casa se viene abajo y nosotros, pues una vez más, como te digo, pues hemos tenido esa fortaleza y de engancharnos al partido y por poquito hemos tenido, creo que, opciones claras para poder llevarlo. Sí nos ha condicionado un poquito la novena falta, quedan 5 minutos y ahí, lógicamente, pues hemos pedido un tiempo y hemos intentado, bueno, pues no podíamos llegar a la décima. Entonces ahí, lógicamente, pues no hemos podido darlo absolutamente todo porque teníamos el riesgo este de la falta, pero bueno, en líneas generales yo creo que el esfuerzo es tremendo a nivel físico y mental. Ahora, gracias a Dios, tenemos una semana sin partido en 3 semanas que podremos descansar tanto física como mentalmente y podremos preparar el partido del próximo fin de semana con un poquito más de garantías.
Dinàmiques i opcions, sembla ser que comencen a entrar els gols més que altres vegades.
Bueno, si me gusta tu lectura positiva. Yo igual ahí, bueno, hemos metido 2, el otro día metimos 3. Nos movemos en esos números. Cierto es que defensivamente solemos ser bastante sólidos y encajamos poco, pero bueno, ahí estamos. Y es verdad que los jugadores se les ve, yo creo que más sueltos. Creo que hemos empezado el año muy bien. En Hockey Liga, si no recuerdo mal, tenemos 2 victorias y un empate. El partido de Champions allí en el palo perdido y otro ganado. Entonces, el un poco, ¿no? La lectura es muy positiva. Ahora sí es verdad que tenemos un pequeño parón para afrontar lo que nos viene, que es espectacular. Ahora nos vienen unos partidos, bueno, el tema de la Champions en Francia, el tema de Arabí, Caldas, bueno, unos partidos que pensamos que son muy importantes para enfocar un poco nuestro futuro.
Molt bé, Carlos Cortijo, felicitats per aquest puntet i a seguir treballant.
Pues muchas gracias, a seguir.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, després d'aquest empat a 2 del Noia, que tindrà uns dies, com comentava, per preparar el següent compromís de Lliga, i és que aquest cap de setmana hi ha descans en la Champions League. Així, propera jornada, diumenge, 1:15 del migdia, a Vic. Un partit al que arribarà mantenint el vuitè lloc de la taula, empatat a punts amb el sisè, que a hores d'ara és l'Igualada, i el setè, que és el Calafell. Justament el tècnic calafellenc, Guillem Cabestany, ens explicava això ahir, després del partit.
Bé, estem aquí en Guillem Cabestany, després d'aquest partit. Calafell, noia, Calafell, sempre són intensos. Podem dir una part per cada equip?
Sí, segurament una part. Podem dir que sí, tot i que a la segona part, de la manera que ha anat el partit, crec que inclús veient que el noia ha dominat una mica més que nosaltres, penso que hem generat les suficients ocasions clares, contraatacs o accions com per haver rematat el partit, com per haver fet algun gol més i que això hagués complicat més les coses del noia. Però si ens ho mirem en perspectiva, segurament la primera part ha sigut més nostra i la segona més del noia, sí.
No poder marcar el 3-0, evidentment, ha condicionat una mica el resta del partit?
Sí, el noi evidentment ha anat apretant, ha anat generant ocasions, penso pel meu gust un pèl masses, haguéssim pogut evitar una miqueta més la part defensiva o en el balanç defensiu dels seus contraatacs, però això no deixa de ser normal, estem a l'Ateneu, no estem a qualsevol pista. Per tant, això era normal. El que hagués estat molt bé és aprofitar els contraatacs, les ocasions, el pal. Hem tingut, penso que, bastantes de clares com per haver estat un pèl més fins i haver fet algun golet més que segurament ens hagués donat la victòria.
Sapiguer que al noi li costa molt de marcar. Us ha canviat una mica el sistema de joc o no en fèieu cas d'això?
Al noi li costa marcar, però amb els jugadors que tens, que no ens, això evidentment no canvia res. Els jugadors, els equips tenen fases on tenen una mitjana de gols més alta, fases més baixa. El noi estigui en el percentatge golejador que estigui, sempre que vinguem aquí, el Calafell o qualsevol equip haurà d'estar molt alerta de la qualitat que tenen tots els seus jugadors. No, això no canvia res.
Una victòria de noi o de Calafell, suposant que el Reus faci la feina aquesta tarda, us heu posat amb vosaltres o amb ells a la cinquena posició. Ho teniu en ment, això?
Ara mateix no. Ara mateix la ment està en que l'equip està millorant, en que si millorem i juguem com hem jugat avui, com estem jugant últimament o entrenant, tindrem més victòries, tindrem el bon joc que ens portarà les victòries i evidentment, quan ens acostem al tram final, mirarem si aquells tres punts ens col·loquen una mica més amunt o més avall. En aquest cas, per exemple, els últims minuts sí que hem tingut en compte que l'empat ens donava el gol a baix a favor contra el Noia i això, doncs mira, mai se sap si acabem empatats a punts. Però queden molts partits i ara ens centrarem en jugar bé o més bé del que ho hem fet ara i que això ens doni moltes victòries.
Molt bé, moltes gràcies, Guillem, i a seguir treballant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Escoltàvem ara el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, un Calafell que el proper partit el tindrà dissabte a 8:15 del vespre rebent la visita d'alcaldes. Després de parlar d'aquest derbi entre Noia i Calafell, acabarem el repàs a l'Hockey Lliga amb el Vilafranca, que aquest cap de setmana no va poder sumar amb el Sant Just. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Doncs molt bon dia. Comencem aquest repàs al que va ser el Patí Vilafranca 0 Sant Just 2, un partit que va deixar força decebut. Després escoltarem el tècnic Guillem Pérez, perquè el Patí Vilafranca va arribar al descans amb un 0-0 que deixava tot obert de cara a la segona meitat. Va mancar aquest encert en la primera meitat, però sí que vam veure un Patí Vilafranca que certament era protagonista d'alguna manera. Tenia el partit controlat, però al segon temps li va faltar aquest encert, que sobretot va ser el fet que va marcar el partit. I, per contra, el Sant Just doncs, sí que va trobar porteria i, a més, va trobar el primer gol, el 0-1, només començar el segon temps, quan no s'havien disputat ni 6 minuts. Un gol de Joan Pujalte, de falta directa, que arribava un minut després, menys d'un minut després, d'un intent d'Arnau Ribas, també de falta directa, en aquest cas Arnau Ribas, que la setmana anterior contra l'Igualada n'havia transformat dos gols que van ser importantíssims en aquesta setmana, no va estar encertat, no va poder ser, i com dèiem, de falta directa arribava el 0-1 del Sant Just. Un resultat curt, per la mínima, que es va allargar tota la segona meitat. Anaven passant els minuts, el Patí Vilafranca seguia sent protagonista, seguia portant el domini del partit, les ocasions, però sí que és veritat que es topava en tot moment amb el porter visitant, amb l'Agi Deig, que va ser un autèntic mur. El Vilafranca es va començar també a desesperar, veient que passaven els minuts i els gols no arribaven, i els intents arribaven de totes les formes possibles. Va ser així quan també el Patí Vilafranca veia com el Sant Just, a 6 minuts pel final, feia un 2-0 que feia molt de mal, perquè arribava després d'uns minuts d'intensitat i també de buscar la porteria a rival sense premi. 0-2 de Xavi Burguillos, que pràcticament ja sentenciava el partit, ho posava molt complicat per un Vilafranca que ho va seguir intentant de la mateixa forma que va fer durant tot el partit, però es va quedar a 0. 0-2, derrota contra el Sant Just, un partit que talla les ales a un Vilafranca que venia de guanyar la setmana passada a tot un Igualada. Anem a escoltar les valoracions del tècnic Guillem Pérez, molt decebut amb el seu equip.
Amb Guillem Pérez, l'entrenador del Vilafranca. Bé, Guillem, avui era un partit, després de sumar 3 punts amb l'Igualada, avui aquí Vilafranca, a casa, era un partit d'aquells importants, no? 3 punts importants que al final Vilafranca, per petits detalls, una directa sobretot, que posa el 0-1 al Sant Just, se l'han portat ells.
Sí, sí, sí. Jo surto decebut, surto molt decebut, perquè teníem el partit, crec jo, on te volíem a l'inici, la primera part, i l'hem deixat escapar. Crec que no hem fet el lloc que ens tocava. La primera part hauríem d'haver treballat i exigit molt més al Sant Just, i tinc la sensació que a l'inici hem estat còmodes, però no hem acabat de materialitzar el que ens faltava. Crec que ens hem acomodat a la primera part. I a la segona, la frustració i el xutar a porteria però no aconseguir gol ens ha portat al no fer res, a la desesperació.
Bé, començar la segona volta perdent 3 punts eren importants, no? Perquè a baix van sumant els altres i tu hauràs d'anar a buscar punts ara fora.
És que nosaltres, és que el que tenim, hem de tenir clar, és que hem de guanyar tots els partits. No ens val, és que aquesta pista sí, no, hem de guanyar tots els partits. La mentalitat i l'ambició l'hem de tenir. I avui era un dia clau, era un dia molt clau. I tinc la sensació que no ho hem tingut. No ho hem tingut i no sé per què ha sigut, si és per el fred, per què, però el fred també el tenia Sant Just. Aleshores, qui vol més, al final jo crec que s'ho acaba guanyant.
Què els ha dit als jugadors a l'hora d'acabar el vestidor?
Doncs el mateix que t'acabo de dir, que estic decebut, perquè era un partit on nosaltres tinc la sensació que l'hem perdut, més que el Sant Just l'hagi guanyat, però perquè sobretot mirem cap a nosaltres mateixos, i crec que allò que havíem de fer per guanyar el partit no ho hem acabat de fer. Hem fet l'inici, però ens faltava la part final, no? I tinc la sensació que això no ho hem fet.
Ànims.
Merci.
Doncs amb aquesta derrota, el Patí Vilafranca, com dèiem, i ara repassarem a la classificació, segueix amb la seva lluita particular, que no és altra que la permanència. Repassem resultats d'aquesta jornada 14, la primera de la segona volta a l'Hockey Lliga, Alcoi 0, Liceo 4, Caldes 3, Alpicat 2, Vilafranca 0, Sant Just 2, Lleida 8, Vic 0, Noia 2, Calafell 2, Voltregà 2, Barça 3, el primer partit del Voltregà jugant a Mollet, i el Reus Deportiu, que va guanyar per 3-2 al Igualada. Un Igualada que guanyava aquest partit per 0-2 i va veure com també passava la setmana anterior, en aquest cas el Reus li remuntava al marcador. Classificació, el Barça segueix líder, no ha perdut cap partit, no ha empatat cap, ho ha guanyat tot, 14 de 14, 42 punts. A 12 ja es troba el Liceo amb 30 punts, tercer el Reus amb 29 i quart el Lleida amb 25. Cinquena plaça per l'Alcoi amb 21 punts, Igualada, sisè amb 20, seguit de Calafell i Noia, també amb els mateixos punts, tanquen les 8 primeres posicions. Per darrere, Sant Just amb 16 punts, un Sant Just que agafa molt d'oxigen després de guanyar a Vilafranca, i Caldes desè amb 13. Aquí ja comencen els problemes. Promoció de permanència, que integren el Picat amb 12 punts i Vic amb 11. I descens directe, obre el Vilafranca amb 9 punts, a 2 de la promoció, i última posició pel Voltregà amb 8 punts, un equip que només ha guanyat, atenció, el Voltregà, un històric que només ha guanyat un partit aquesta temporada.
I encara en hoquei patins, aquest cap de setmana es tancava la primera volta de l'Hockey Lliga Plata i en el grup nord el Vendrell s'emportava els 3 punts davant l'Oviedo. Anem a buscar aquesta crònica a Domenys Ràdio. Lourdes Meroño, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, partides que va fer el Club d'Esports del Vendrell contra l'Oviedo Roller, i és que li va ficar 8-2. Els autors del gol van ser 2 per part del Jordi Ferrer, 3 del Gabriel Villares, 1 del Martí Portela, 1 del Gerard Montserrat i 1 del John Borrego. Així, amb aquest resultat, el Vendrell queda 5è a la taula classificatòria amb 20 punts. Escoltem les declaracions del Toni Porta.
Doncs sí, la veritat, el resultat molt bo i les sensacions també. Vam començar molt bé, el primer minut guanyàvem 2-0, l'equip va sortir molt intens i bueno, amb la xispeta aquesta ha faltat els 3 dies i se'ns va posar el partit de cara així molt, molt ràpid. Bé, l'important també, vam tenir moltes ocasions, vam fer gols, bueno, al final tot va sortir tot rodat, un bon partit, veurem si és flor d'un dia o li podem donar continuïtat, però la veritat és que satisfet, molt bon partit.
El pròxim partit que jugarà el Vendrell serà dissabte vinent a 4:15 de la tarda quan rebrà a casa el Sant Feliu.
Moltes gràcies, Lourdes. Un Vendrell que, per cert, serà un dels 4 equips que disputaran la propera edició de la Copa de la Princesa, que jugarà el 8 i 9 de febrer al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. Un Vendrell que hi serà, òbviament, com a anfitrió, juntament amb els líders del grup Sud i Nord, el Reus B i el Xum, i també el segon millor classificat, el Cerdanyola. Les semifinals enfrontaran a Xum i Vendrell i a Cerdanyola i Reus B. Dit això, abaixem el taló ja de l'hoquei patins i tornem amb l'Eric per repassar el que ens ha deixat el futbol.
I concretament el derbi de la Lliga Elite entre Vilafranca i Vilanova. Un partit en el qual en la prèvia ja es va buscar aconseguir una bona entrada al municipal. La gent va respondre, l'afició va respondre. Molt bona entrada al municipal per presenciar aquest partit que va deixar un final dramàtic pel Vilafranca, que veia com se li escapava la victòria en l'última jugada. El Vilanova empatava el temps afegit en l'última jugada de partit a través del seu porter, Albert Alfonso, que va ser l'heroi de la matinal pels vilanovins i va ser l'home que va instal·lar doncs, aquest estat de drama al municipal en l'última jugada. Empat a 2 en un partit que el Vilafranca va treballar de valent, va picar pedra des del primer minut per intentar desfer-se de la pressió inicial del Vilanova. Va aconseguir-ho i, de fet, al minut 35 era Didac Rodríguez qui avançava als locals, aprofitant una jugada de córner, una centrada de David Acedo, una bola que es quedava morta dins l'àrea i Didac era el més murri per fer l'1-0. Ja passem al segon temps, quan apareixia Adri Toro sobre la gespa i Adri Toro disposava d'un penal després d'una falta sobre Ivan Sánchez dins l'àrea. Adri Toro, que no fallava, era al minut 77 i feia el 2-0, un resultat que, tenint en compte que quedaven 10 minuts, doncs era molt favorable pel Vilafranca. Però l'alegria només va durar 3 minuts, perquè l'ex del Vilafranca, Dani Rubio, retallava diferències al 80. Només 3 minuts van durar els dos gols d'avantatge. I com dèiem, ja, el temps afegit, última jugada del partit, amb un Vilafranca que va disposar de contres per poder tancar el partit molt abans, va veure com el Vilanova empatava en l'última jugada del partit. Falta des de la frontal, pilota que es queda morta dins l'àrea i el porter que havia pujat a rematar era l'heroi pel Vilanova i signava aquest 2-2 definitiu. Un punt pel Vilafranca al derbi, un punt que sap a poc. Escoltem el tècnic David Vilajoana.
Bé, doncs ara tenim amb el tècnic amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, no sé en quines sensacions se li ha quedat el cos després d'aquest empat a dos.
Dolentes, perquè se t'escapa el partit a l'última jugada del partit.
La clau per vostè és el 2-1?
Perdona?
La clau ha estat el 2-1?
Bé, et poden marcar un gol, però hem de defensar l'última jugada. Ens penalitza molt totes aquestes jugades a l'olla. El gol també ha estat una jugada d'estratègia de corna d'ells. Hem de millorar en aquest aspecte molt.
Bueno, en definitiva, com ha vist el partit en si? Perquè el Vilafranca doncs, sí que li ha donat molt de joc amb el Vilanova. Esperaven doncs, un altre Vilanova en el cas de que, bueno, per la seva posició a la taula classificatòria, coneixíem el Vilanova, que vendria aquí a fer molt de mal aquí al municipal, però ha estat el Vilafranca el que s'ha adelantat al marcador. el que ha marcat el primer gol, el que no ha perdut mai la posició, el que ha continuat treballant. Hem vist una segona part molt ràpida per part del Vilanova, que el Vilafranca fins i tot s'ha volgut afegir amb aquesta rapidesa de l'equip contrari. Ha marcat el segon gol i a partir d'aquí doncs, semblava que la cosa es tranquil·litzés, però ve d'aquí, ha vingut l'errada de Baró amb refusar aquesta pilota i l'última jugada del partit doncs, que ha vingut aquest 2-2.
Sí, una llàstima. No era un partit excessivament lluït amb pilota per part dels dos equips. Nosaltres hem estat ben situats, hem esperat el nostre moment. Els primers 20 minuts han sigut molt dolents, però després ens hem tranquil·litzat una miqueta, hem tingut una mica més de control, hem sabut fer el nostre joc, ens hem aconseguit posar 2-0 i sí, el 2-1 ha estat immediatament després, amb la qual això ja et penalitza perquè pot passar el que pot passar, que qualsevol jugada o distracció et pot costar l'empat, que és el que ha passat.
Doncs així es va tancar el derbi, malauradament pel Vilafranca, que empatava 2 amb el Vilanova. La resta de marcadors de Lliga Elit, ràpidament, Sant Mauro 0, Vic 0, Horta 2, Manlleu 2, Castelldefels 2, Atlètic Sant Just 3, Figueres 0, Valls 0, Can Vidalet 3, Lloret 1, Rubí 4, Palamós 1 i Poble de Mafumet 2, Rapitenca 1. A la classificació, la cosa es queda de la següent manera, amb canvi de líder, tot i que el Vilanova segueix com a colíder. Empatat amb el Vilanova, que ara, amb el Can Vidalet, que ara apareix com a l'actual líder, amb 28 punts. Empatat, com dèiem, amb el Vilanova, segon. Playoff d'ascens, per Vic amb 27, Atlètic Sant Just amb 26, Sant Mauro amb 24 i Horta amb 22. Per darrere, Rubí i Castelldefels i Pola de Mafumet amb 21 punts i desè el Vilafranca amb 20. Per tant, a 2 punts del playoff d'ascens. Per darrere, Manlleu amb 17, Valls amb 17 i Figueres també amb els mateixos punts. El Figueres, 3 menys que el Vilafranca, per tant, el Vilafranca, 3 punts per sobre del descens que obren. Figueres amb 17, Rapitenc amb 16, Palamós amb 14 i Lloret amb 8. Aquest diumenge a les 12 del migdia, 16a jornada de Lliga, Futbol Club Vilafranca, Poble de Mafumet, al Municipal, a les 12 del migdia, un partit molt interessant i en què el Vilafranca haurà de treballar de valent davant una Poble que arriba amb ratxa.
Doncs moltes gràcies, Eric Guijarro. Que vagi bé la setmana.
Que vagi molt bé.
Ara fem una pausa publicitària molt curta i de seguida el butlletí de notícies de les 10 del matí.